Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de força sol. Darrer dia de la primavera meteorològica amb alguns intervals de núvols al matí, temperatura màxima de 25 a 27 graus i en general temps força assolellat.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 31 de maig del 2021, que a punt d'acabar el juny, i ho farem amb temps benèvol, sol, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols alts i mitjos al matí, i la temperatura, que aquest cap de setmana ha superat els 30 graus, doncs avui ens quedarem entre 25-27 graus. Ara mateix tenim 17 graus a Palafrugell, en tenim 16 a Torroella de Montgrí i 15 a Platja d'Aro, que són les temperatures en aquests moments del matí, quan hem d'explicar que ja han arribat a l'aeroport de Girona Costa Brava, els primers turistes després de 7 mesos sense activitat comercial procedents d'Amsterdam. Per tant, bones notícies pel sector turístic de casa nostra, perquè ja comença a animar-se una mica la cosa. Una mala notícia, una notícia que ens fa enrabiar, que també explicarem avui al Supermatí, que han aparegut noves pintades al jaciment Íber de Castell, a Palamós. És la tercera vegada en 3 anys que apareixen pintures com aquesta i la policia ja ho està investigant. Per cert, que aquest cap de setmana les nits de platja a Palamós han estat tranquil·les, no hi ha hagut enfrontaments entre la policia i persones que estiguessin fent botellots. Tot això us ho explicarem i molt més al Supermatí d'avui. Són les 8:02. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sandrín Busnet, bon dia.
Bon dia.
També tenim en Jordi Gafes, que de seguida es connecta. Els primers turistes de l'any han començat a arribar a l'aeroport Girona Costa Brava després de 7 mesos sense activitat comercial.
Han estat un centenar els passatgers que han arribat al Boeing 737 de la companyia holandesa Transavia, procedent d'Amsterdam. A l'arribada, els passatgers s'han mostrat sorpresos per l'expectació, però satisfets de poder viatjar. Malgrat que la pandèmia ha aturat l'activitat comercial, l'aeroport gironí ha aprofitat per desencallar algunes inversions que s'havien aturat durant el confinament.
Apareixen noves pintades al jaciment Íber de Castell.
Ja és la tercera vegada en els últims 3 anys que es troben pintades d'aquestes característiques en aquest jaciment arqueològic tan important. Els tècnics del museu ja han fet una primera valoració dels danys i estan estudiant com reparar-los.
I encara a Palamós detenen dues persones per llançar bengales a la zona del moll.
Bon dia de força sol, darrer dia de la...
Bon dia, però aviam si podem connectar amb en Jordi Gafes. De fet, el teníem connectat perquè ens expliqui la situació al moll de Palamós.
Cap a 3:45 de la matinada de la nit de dijous a divendres, la policia local de Palamós va rebre diferents trucades que alertaven d'aquest fet. Segons aquestes trucades, es calcula que es van llançar un mínim de 7 bengales, una de les quals va anar a parar a la terrassa d'un habitatge proper.
Palafrugell prohibeix arribar en cotxe a l'aparcament de la muntanya del Far de Sant Sebastià.
Des d'aquest dimarts 1 de juny queda prohibit durant 3 mesos circular per la part més alta de la muntanya. S'ha instal·lat una càmera de vigilància entre el mirador i l'aparcament, situat a la zona on hi ha les antenes d'un centre emissor. D'aquesta manera no es pot arribar fins a aquest aparcament, que de fet haurà de ser clausurat per requeriment de costes.
Torroella de Montgrí insta l'hotel Bellaire de l'Estartit a alliberar el solar perquè es pugui modificar la tanca que limita la finca.
L'objectiu és poder ampliar l'escola Portritxol. Es tracta d'una parcel·la d'uns 216 metres quadrats i, tot i el requeriment administratiu que es va firmar a principis de maig, no hi ha hagut cap actuació per part de l'hotel. És el Departament d'Educació que ha de fer les obres a l'escola, però abans doncs requereix aquesta titularitat del solar.
La Bisbal d'Empordà vol canviar el nom de 3 carrers del municipi.
Bon dia de força sol, darrer...
Avui ens està saltant una mica el programa d'emissió. Aviam, ara sí. La Bisbal d'Empordà vol canviar el nom de 3 carrers del municipi.
Aquesta decisió de la comissió del nomenclàtor es va exposar a l'últim ple de l'Ajuntament, que va tenir lloc el dia 25 de maig. Tot i ser aprovats per majoria absoluta a la comissió, aquests canvis van ser molt criticats al ple pels grups de l'oposició perquè no s'ha consultat a la ciutadania.
I més de 500 persones es manifesten a l'escala per reclamar un nou model d'energies renovables.
Exacte, més d'una quarantena d'entitats ecologistes, ajuntaments i sectors econòmics de les comarques gironines s'han manifestat a l'escala per reclamar un model de renovables que no destrueixi el territori. Després de la iniciativa de crear el Parc Eòlic Marí al Golf de Roses, els projectes de molins a l'Albera o els parcs solars.
Pals obté el distintiu de qualitat turística en destinació Sictet. Forallac i Begú, en canvi, revaliden aquesta distinció.
Aquest distintiu es lliura a les empreses compromeses amb un turisme de qualitat i l'acte d'entrega dels diplomes acreditatius es va fer a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro el passat dijous 27 de maig.
Aquest any la Festa Major de Palamós sí que tindrà atraccions. Recordem que l'any passat no va ser possible a causa del coronavirus.
Sí, és una bona notícia. Serà del 18 al 27 de juny a l'aparcament de la Platja Gran i això sí, haurà de ser una mica més petita que de costum i amb menys firaires.
La campanya gastronòmica Peix Blau Ganxó torna a Sant Feliu de Guíxols, una campanya gastronòmica que ens explica ara de seguida, i si podem connectar amb ell, que no és el cas, no podem connectar amb ell, però en tot cas, la campanya gastronòmica Peix Blau Ganxó torna a Sant Feliu de Guíxols. Les jornades van començar aquest dissabte 29 de maig i s'allargaran fins al 27 de juny, gairebé un mes de, en què una desena d'establiments de restauració de la localitat oferiran plats i menús amb el Peix Blau com a protagonista. I a banda també hem d'explicar que la marca de garantia Gamba de Palamós compta des de dimecres passat amb 5 nous integrants, tots ells restaurants palamosins que han fet mèrits per aconseguir aquesta distinció. Es tracta del Celler de la Planassa, el Nou Bareto, la Fàbrica del Gel, la Palmera i el Sant Grillat. L'objectiu, o aquest distintiu, es va crear el 2008 amb l'objectiu d'assegurar el bonus de la marca Gamba de Palamós i garantir la seva qualitat, promoció, divulgació i prestigi. I a banda també hem d'explicar que Ullà estrena Ajuntament, edifici de l'Ajuntament, i l'ha presentat als nous veïns i veïnes amb una jornada de portes obertes.
Els veïns i veïnes d'Ullà han pogut conèixer de primera mà totes les dependències del nou ajuntament del municipi, que es troba ubicat a la primera planta del centre cívic, a l'Eixample, entre el nucli històric i la Roqueta. El nou emplaçament va entrar en funcionament el passat 3 de maig i ha permès a l'Ajuntament quadriplicar la seva superfície.
Doncs aquestes són les notícies que destaquem ara avui, i per cert, tot això que que explicàvem de la campanya del peix de roca de Sant Feliu i tot el tema de la gamba de Palamós ens ho explicarà ara de seguida i ens ho ampliarà en Sergi Villena. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
El que hem de fer ara és conèixer doncs, la previsió del temps per als propers dies. I ho fem saludant l'Albert Aparici. Albert, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Sembla dia assolellat, no? Quin temps acomiadem el mes de maig?
Doncs el mes finalitza amb una meteorologia benèvola, en general amb sol, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols alts i mitjos al llarg del matí. La temperatura que va ser protagonista el passat cap de setmana per superar els 30 graus a l'interior del Baix Empordà, aquest dilluns baixa lleugerament, però amb un ambient calorós al migdia, màximes de 25 a 27 graus, tot i que ja no seran els 31 graus que, per exemple, es van assolir a la Bisbal d'Empordà dissabte passat. Avui també finalitza la primavera meteorològica i, tot i que encara falta una vintena de dies perquè comenci l'estiu astronòmic, el 21 de juny, demà ja entrem a l'estiu meteorològic. I ho farà amb un temps força semblant, però amb creixement de nuvolades cap al final del dia, que serà el preludi d'un dimecres més inestable amb alguns ruixats, localment alguna tronada. La resta de setmana es presenta amb estat de cel variable, ja que hi ha una mica d'aire fred en alçada i el contrast amb la calor que comença a fer aquests dies afavoreix el creixement de nuvolades. I entre divendres i dissabte podria originar alguna tempesta.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Aquest comentari que escoltem a continuació i que avui és de l'escriptor Pere Maruny.
La vila de Calonge va anunciar la setmana passada la seva intenció de convertir-se en la primera booktown catalana. La Viquipèdia ens explica que una booktown, o vila del llibre, acostuma a ser una ciutat petita o indret rural on es concentren nombroses empreses relacionades amb el comerç del llibre. Per fer-ho possible, Calonge ofereix 10.000 euros a 7 persones que vulguin obrir una llibreria al nucli antic del municipi, locals per ocupar-les, fins a 6.000 euros per a la contractació de personal i d'altres ajuts directes o indirectes per potenciar la iniciativa. Sembla ser que la generositat de l'oferta ha fet que diverses llibreries ja s'hagin interessat en el projecte, fet que és motiu de celebració. Que un municipi bicèfal com el de Calonge Sant Antoni, amb una llarga tradició d'aposta pel turisme de sol i platja, cregui que els llibres són el millor reclam per promocionar la vila d'interior, és una gran notícia, de forma i de fons. No hi ha dubte que amb una aposta decidida per part de les institucions es pot garantir la posada en funcionament d'una iniciativa de tant de pes. Tant de bo. Amb tot, l'anunci m'ha generat uns quants dubtes que necessito ventilar. Booktown m'ha fet pensar en Slow City i en les viles de Begur i Pals. Un projecte engrescador al que s'hi van voler sumar uns equips de govern voluntariosos, però que no va acabar de quallar. Tranquilitat i vida contemplativa al cor de la massificada Costa Brava no fa de bon casar. I temo que la Booktown Calonge passi per un procés similar. Les persones que vivim a la comarca i ens agrada això dels llibres sabem de la dificultat que comporta mantenir una llibreria en bona salut als nostres pobles i petites ciutats, sempre justos de lectors compradors. I doncs, cert? Que una cosa és obrir-la i l'altra mantenir-la al llarg dels anys. I penso en llargs hiverns de carrers buits i tristos. Però no vull pas ser jo qui posi aigua al vi fort de Calonge. Que la iniciativa tiri endavant, que la vila s'empleni de llibres, que 7 famílies de llibreters s'hi guanyin bé la vida, que els somnis guanyin de tant en tant.
I avui a la cançó del dia tenim l'Olivia Rodrigo, que s'ha convertit en la cantant més jove en fer doblet a la llista britànica amb el seu debut Sour i la cançó Good For You, que avui, de fet, és la cançó del dia, el Supermatí. But for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. You're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know.
El Festival Ítaca us proposa 3 nits de concerts a Gualta. Nit empordanesa amb Masoni, Sant Josex i Jordi Serradell. Talent quilòmetre zero per una nit de festa. Nit jove amb The Tyets, Ariana Abecassis i Galgo Lento. Promeses de l'escena musical catalana. I tancarem el cap de setmana amb Núria Graham, que avança temes del seu nou disc. Del 4 al 6 de juny. Entrades a itacacultura.cat.
A l'Empordà tenim una recepta màgica i es diu FIMAC. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Gaudeix d'un complet programa d'activitats a diversos espais del poble, amb els espectacles d'Àlex Navarro, G. Alexander i la gran gala internacional amb 5 mags de primer nivell. Pel context sanitari actual, és imprescindible reservar l'entrada pels espectacles a fimac.cat. Del 4 al 6 de juny, vine al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, perquè FIMAC és la màgia.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, 8 i 16 minuts. Els primers turistes de l'any han començat a arribar a l'aeroport de Girona Costa Brava després de 7 mesos sense activitat comercial. Han estat un centenar de passatgers que han arribat en el Boeing 737 de la companyia holandesa Transavia, procedent d'Amsterdam. A l'arribada dels passatgers s'han mostrat sorpresos per l'expectació, però satisfets de poder viatjar.
La Marta Parxés és una de les que ha arribat, és de Bordils i li van cancel·lar el vol d'anada des de Girona. Va haver de sortir de Barcelona i es mostra molt contenta de poder volar de nou a l'aeroport de Vilobí d'Onyar.
Bueno, ell viu allà, bueno, jo també, visc allà, però tinc aquí la segona residència i venim molt sovint, aquí a la Costa Brava, molt a prop de Tossa de Mar. Jo sempre vinc aquí a Girona, eh? Sempre. Però clar, estava tancat, doncs tenia que vindre i mira, vaig agafar, em van dir, pues a Barcelona, pues a Barcelona. A mi em va de meravella, eh? Perquè anar a Barcelona va ser un... Vaig arribar a les 9 de la nit i escolta'm, vaig tindre que agafar el lloguer de cotxe, anar aquí a Cala Salions, que està entre Tossa de Mar i Sant Feliu.
Ja ho he dit, evidentment, hi havia moltes més complicacions. A dins d'aquest primer avió comercial hi havia un centenar de persones, la majoria holandesos, provinents d'Amsterdam. Un d'ells, en John Connelly, explica que va agafar el darrer vol a l'octubre abans que se suspenguessin els viatges comercials i que ara ha agafat el primer vol de retorn a Girona.
Doncs aquesta és la situació. Aquests són els testimonis. El director de l'aeroport de Girona, Vicent Pallarès, destaca la importància del vol d'aquest dissabte perquè es tracta del primer pas per arrencar l'aeroport.
Malgrat tot, ha avisat que aquest estiu hi haurà una recuperació progressiva de les operacions comercials, ja que la incertesa en les restriccions de la mobilitat condiciona les aerolínies. Es preveu que properament també tornin a operar des de Girona els teleoperadors Jet2 i TUI. Pallarès ha destacat que les aerolínies tenen més agilitat perquè no han de preparar el transport i les places hoteleres com passa amb Jet2. En paral·lel, Parellès també ha avançat que estan en converses amb Poveda Airlines perquè també tornin a operar des de la terminal Girona i recuperi les connexions amb el mercat rus. Malgrat que la pandèmia ha aturat l'activitat comercial, l'aeroport gironí ha aprofitat per desencallar algunes inversions que s'havien aturat durant el confinament. D'aquesta manera, Aena ha invertit més de 20 milions a la terminal de Vilobí d'Onyar des del març del 2020 fins ara. Part d'aquestes obres han servit per renovar el paviment de la pista d'aterratge i altres vies de circulació per avions. A més, també s'ha canviat la il·luminació de la pista per bombetes LED i es preveu fer més reformes en la zona del vol properament.
Vuit i 19 minuts, apareixen noves pintades al jaciment Íber de Castella, Palamós.
El Museu d'Arqueologia de Catalunya ha denunciat l'aparició de noves pintades al jaciment Íber de Castell. Segons es va saber dijous passat, les pintades es van trobar el dissabte anterior. Ja és la tercera vegada en els últims 3 anys que es troben pintades d'aquestes característiques en aquest jaciment arqueològic tan important, declarat bé cultural d'interès nacional. Els tècnics del museu han fet una primera valoració dels danys i ja estan estudiant com reparar-los. L'última vegada que es va produir un episodi d'aquest tipus al poblat de Castell va ser l'estiu de l'any passat. La pintada més grossa va afectar un mur de contenció contemporani i també es van fer algunes firmes en altres elements del conjunt. Anteriorment, el gener del 2018, ja s'havia detingut dos joves de 19 i 20 anys, veïns de Santa Maria de Martorelles, acusats de ser els autors de les primeres pintades en aquests últims 3 anys. En aquella ocasió, les pintades van aparèixer a la plaça de les Sitges, sobre les pedres de la muralla del poblat i a la cisterna que es troba en una zona d'accés restringit. Els dos joves van anar recentment a judici i en van sortir absolts per falta de proves. El jaciment del poblat Iber de Castell està situat a la costa de Llevant de Palamós. En aquest indret hi ha documentats assentaments humans des del segle VI abans de Crist i fins a l'època romana, fet que el converteix en un dels patrimonis arqueològics més importants de la comarca i del territori català.
Doncs aquesta notícia que avançava en aquest cas Ràdio Palamós. I encara a Palamós, i parlant de vàndals, i parlant d'accions en què han hagut d'intervenir la policia, han detingut dues persones per llançar bengales a la zona del moll de Palamós.
La policia local de Palamós i els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dijous a divendres dos individus per la seva presumpta relació amb el llançament d'unes bengales des de la zona de l'estenedor de xarxes del moll. Cap a 3:15 de la matinada, la policia va rebre diferents trucades que alertaven d'aquest fet. Segons aquestes trucades que va rebre la policia, s'haurien llançat un mínim de 7 bengales, una de les quals va anar a parar a la terrassa d'un habitatge proper. Es van mobilitzar dues patrulles de la policia local i dues dels Mossos d'Esquadra que van iniciar una recerca dels presumptes responsables. Els agents els van seguir la pista, en cotxe i a peu, per diferents llocs de la vila, com la plaça dels Comtes de Palamós, la plaça del Suro o els carrers de Provença, Enric Vinque i López Puigcerver. Finalment, van poder localitzar i identificar dues persones presumptament relacionades amb els fets i les van detenir. Ara s'investiga d'on van treure aquestes bengales, que podrien procedir de l'equipament d'emergència d'alguna de les barques de la zona que ocupa l'associació Front al Mar.
Parlem ara de canvis en la circulació a l'entorn de la, a la part superior de la muntanya de Sant Sebastià, a Palafrugell. Des d'aquest dimarts 1 de juny, per tant, a partir de demà, i durant 3 mesos, queda prohibit circular per la part més alta de la muntanya. S'ha instal·lat una càmera de videovigilància entre el primer mirador que arriba quan aneu pujant, fins a l'aparcament que hi ha situat on hi ha les antenes d'un centre emissor. En aquell punt hi ha una càmera de vigilància.
D'aquesta manera no es pot arribar fins a aquest aparcament, que de fet s'haurà de clausurar per requeriment de costes. Segons l'Ajuntament, la direcció de costes ha alertat el govern municipal que els cotxes produeixen interferències a les antenes en alguns moments i que per això no s'hi ha d'aparcar. Aquest control només afectarà els cotxes i motos dels visitants. Els residents i veïns sí que hi podran passar i també persones amb mobilitat reduïda. També tindran permís els treballadors i persones que s'allotgin a l'hotel Far.
I on hauran de deixar el cotxe les persones que vulguin pujar fins al capdamunt de la muntanya per mirar les vistes, per passejar o per menjar al Far Nomo?
Doncs l'Ajuntament assegura que treballen per tenir 200 places d'aparcament als carrers de sota, carrer Colón i carrer Paraguai. De moment n'hi ha 128, segons asseguren. En tot cas, el cotxe s'haurà de deixar més avall i pujar caminant durant uns metres.
Cap a l'Estartit. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha instat l'hotel Bellaire de l'Estartit a alliberar el solar perquè es pugui modificar la tanca que limita la finca. L'objectiu és poder ampliar l'escola Portitxol. Es tracta d'una parcel·la d'uns 216 metres quadrats i tot i el requeriment administratiu firmat a principis de maig, no hi ha hagut cap actuació per part de l'hotel.
És el Departament d'Educació que ha de fer les obres de l'escola, però abans requereix la cessió i titularitat del solar. Segons ha explicat el president de l'EMA de l'Estartit, Francesc Ferrer, el pressupost vigent de la Generalitat no preveu partides per ampliar l'escola.
Hola, bones. Referent al tema de la cessió dels terrenys que hi ha dictaminats per la sentència, sé que s'ha fet el requeriment des de l'Ajuntament perquè es faci d'immediat aquesta cessió dels terrenys, d'aquest espai, i d'immediat aquesta tanca que separa, que limita la finca. Sé que hi ha unes... sí que hi és, almenys des de part de la MDX la defensem, perquè és imperiosament necessari ampliar la nostra escola, però sí que també som conscients que tampoc es faran aquestes obres en aquest exercici 2021 perquè no hi ha pressupostada aquesta ampliació en els pressupostos del Departament de la Generalitat i per tant s'està treballant perquè hi hagi una moratòria almenys per passar aquesta temporada d'estiu l'hotel Bellaire i que passat l'estiu, passada la temporada, un cop es tanqui la temporada, ja es vagi per executar aquest deslinde, val? Aquesta, nosaltres com a AMD continuem estant atents perquè el que sí que estem i desitgem és que com més aviat es faci aquesta ampliació, som conscients que no estan dintre aquests pressupostos del departament en el 2021. Per tant, haurem d'esperar que també el departament...
Cap a la Bisbal, canviista de carrers. La Bisbal vol canviar el nom de diversos carrers del municipi. Aquesta decisió de la Comissió del Nomenclàtor es va exposar a l'últim ple de l'Ajuntament. Anna, quines són aquestes tres propostes de canvis que es volen presentar?
Doncs en primer lloc, el carrer Agustí Font passarà a dir-se Passeig Muriel Casals. És el carrer paral·lel al Passeig Marí Monesprer a l'altra banda del riu d'Aró. En segon lloc, el carrer que va del Mercadona a la Deixalleria Municipal no té nom i posar-n'hi era una petició de les empreses de la zona des de feia temps. En aquest cas, es passarà a dir el carrer de les Ramalleres. I finalment, el tram que comprèn de la carretera de Cruïlles al carrer de l'Esport passarà a dir-se carrer Frederica Montseny. Aquest canvi tindrà més dificultat perquè suposarà també un canvi de numeració en alguns habitatges.
L'oposició no està gaire contenta, la veritat. Van canvis molt criticats per els grups de l'oposició per falta de consens.
Exacte. Tant Xavier Dilmé, de Tots per la Bisbal, com Xavier Font, de Compromís per la Bisbal, van estar d'acord amb instaurar el carrer de les Ramalleres per tal de solucionar el problema de les empreses. En canvi, es van mostrar en contra de les altres dues propostes. Per una banda, Xavier Dilmé va destacar una falta de participació ciutadana, ja que no s'ha consultat els veïns abans d'aprovar els canvis.
És que si volem canviar noms de carrers, home, som un ajuntament que té àrea de participació, ens emplenem la boca de participació ciutadana i canviem el nom d'un carrer sense haver preguntat absolutament res als veïns del carrer, que em sembla que és el mínim de lo mínim.
Per l'altra banda, Dilmé va remarcar que els noms es posen tenint en compte la història del municipi. Per això es va mostrar en contra de canviar el nom del carrer de l'Esport i del carrer Agustí Font. Carles Puig, regidor de Cultura, va assegurar que aquesta decisió es va debatre en profunditat a la comissió, també tenint en compte l'opinió de l'historiador del poble Jordi Frigola. En aquest sentit, va explicar que Agustí Font havia ajudat econòmicament en la creació del geriàtric de la Bisbal, però que no era un personatge rellevant del municipi. Per això s'ha decidit canviar el nom del carrer i posar una placa amb el seu nom al geriàtric. Finalment, les tres propostes es van aprovar amb 10 vots a favor, 4 abstencions i 3 vots en contra. L'equip de govern va assegurar que se'n farà el seguiment que pertoca i que s'informarà als veïns i veïnes.
Més de 500 persones es manifesten a l'escala per reclamar un nou model d'energies renovables. Paula.
Sí, dissabte més d'una quarantena d'entitats ecologistes, ajuntaments i sectors econòmics de les comarques gironines es van manifestar a l'escala per reclamar un model d'energies renovables que no destrueixin el territori, després del malestar generat davant les iniciatives privades i oligopòliques de crear el Parc Marí Eòlic del Golf de Roses, els projectes de molins de l'Albera o els diversos parcs solars. Raúl Domínguez, manifestant i tècnic de Yaden, ho explica.
El que s'està potenciant són grans empreses que fan grans parcs. Moltes vegades aquesta energia no té destí consum locals i el que defensem és un model més participat, no? Que apropi més aquesta energia en els punts de consum, el que implicarà donar a aquesta població aquesta sobirania sobre aquesta energia, no haver de dependre de grans oligopolis i, per un altre costat, també evitar tots aquests efectes que s'està tenint a nivell natural, tant a un nivell paisatgístic, que és molt obvi, però també a un nivell de biodiversitat.
La manifestació principal va tenir lloc a l'Escala, tot i que anteriorment hi va haver dues tracturades a Viladamat i Ullà. Els impulsors de la protesta eren la plataforma Yaden Salvem l'Empordà, l'Associació de Naturalistes de Girona, el Fòrum L'Escala i el Sindicat de la Unió de Pagesos. El portaveu de la plataforma Stop al Macroparc Eòlic Marí, Dani Abad, explica el següent.
doncs ens han convidat com a plataforma que estem en contra del macroparc eòlic marí i també perquè estem donant suport als companys que també aquí a l'Albera estan patint el mateix que ens passa a nosaltres i ens n'hem adonat que arreu del territori, no només aquí a l'Empordà, sinó a la Terra Alta, a l'Anoia, també està succeint el mateix, que hi ha una proliferació descontrolada dels oligopolis que estan imposant uns parcs quan no han fet la feina abans i ara ens volen destrossar i trinxar el territori a nosaltres.
Visions diferents del turisme, eh? Ara veiem la visió del desenvolupament econòmic, ara veiem l'opinió i la versió que defensen els ecologistes, ara una mica diferent. És aquella que ara s'anomena allò ara no, que s'ha vingut a anomenar el turisme de qualitat amb diversos distintius una mica allò que no està clar com es donen, però en tot cas Pals ha obtingut el distintiu de qualitat turística en destinació Sictet, Forallac i Begur revaliden la seva distinció.
S'han lliurat a Santa Cristina d'Aro els nous certificats de qualitat turística en destinació Sictet a tots els sectors turístics que han pres el compromís de qualitat per oferir el millor servei amb les millors garanties. El Consell Comarcal del Baix Empordà va lliurar els distintius de qualitat turística a 66 empreses i entitats adherides al Pla de Qualitat Turística en destinació Sictet, entre els quals destaquen les dues oficines del turisme del municipi de Pals, la Platja del Grau i la Platja Gran. L'acte va tenir lloc el passat dijous a les 11 a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro i va comptar amb la presència de la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Pals, Sílvia Monar. L'objectiu d'aquestes distincions és perseguir la millora contínua promovent un nivell bàsic de qualitat. Les empreses, serveis i institucions distingides pel Pla de Qualitat Turística en destinació són anualment avaluades i renoven el seu compromís de qualitat per mitjà del compliment d'un conjunt de bones pràctiques, algunes de les quals, per exemple, són la gestió de les persones, l'atenció i el tracte amb el client, la comunicació dels serveis, la venda de productes, la relació de proveïdors, el manteniment de les instal·lacions o la gestió mediambiental sostenible.
Quin paper van tenir Forallac i Begur?
Forallac i Begur també van revalidar aquests distintius de qualitat. De fet, Begur va ser un dels grans protagonistes el passat dijous en l'acte de lliurament dels distintius. La trobada estava convocada pel Consell Comarcal del Baix Empordà i el turisme de Begur s'ha consolidat com un dels emplaçaments de referència. Enguany el Consell Comarcal del Baix Empordà ha renovat el distintiu de qualitat turística a l'oficina de turisme de Begur, mentre que a nivell local aquest 2021 també disposen d'aquest distintiu quatre negocis begurencs: l'hostal Serrascassa, l'agència Avi, l'empresa SB Creacions i el parador de turisme. Eugeni Pibernat, regidor de turisme, va ser present en l'acte d'entrega dels distintius i va assegurar que reconeixements com aquest animen a seguir apostant per un turisme sostenible, segur i de primer nivell, i que ara més que mai és imprescindible donar un pas qualitatiu i superar amb èxit la pandèmia.
Enguany la Festa Major de Palamós sí que tindrà fira d'atraccions. Recordem, l'any passat no va ser possible a causa del coronavirus.
Exacte, serà del 18 al 27 de juny a l'aparcament de la Platja Gran i això sí, haurà de ser una mica més petita que de costum i amb menys firaires. L'espai serà delimitat i hi haurà controls d'accessos per garantir un aforament reduït. Ara per ara, Protecció Civil ha autoritzat les fires d'atraccions amb un 30% d'aforament, però el Procicat és qui decidirà com evolucionaran les restriccions. Emili Colls, regidor de Mercat de l'Ajuntament, així ho explicava a Ràdio Palamós.
Jo crec que la fira serà una mica més petita del que hi havia fins ara i, de moment, amb el que marca Procicat, haurà d'estar perimetrada i amb controls d'accessos. Tot i que serà perimetrada, tindrem tots els accessos que van cap a la platja, que hi tindrem accés des del passeig. Però, sobretot, ho parlàvem amb ells, que també és un sector que té molta necessitat de començar a recuperar una certa normalitat. Suposo que amb l'obertura que hi ha hagut de Tibidabos i PortAventures, això ja és un primer pas.
Doncs aquestes bones notícies, la fira, però enguany s'hi podran veure begudes alcohòliques, Sandrine?
Doncs no, l'Ajuntament ha decidit prohibir les parades de begudes alcohòliques perquè fa un parell d'anys uns aldarulls es van originar en una d'elles. Així ho va comentar Emili Colls.
També els hi hem deixat molt clar que aquest any, i com no volem que n'hi hagi més, tot el tema mojitos i begudes així a granel, que això, primera, que no ens don una bona imatge, ni nosaltres ni cap municipi que ho fa, això, i segona, que no és la... No ho contemplem, que hi pugui haver ni una barraca, ni tampoc ho permetrem, que promoguin aquest tipus d'activitat.
I mireu, ara toquen dues notícies sobre el marisc. Sobre marisc o sobre productes que ens dona el mar, productes alimentaris. I és que la campanya gastronòmica Peix Blau Ganxó torna a Sant Feliu de Guíxols. Sergi.
La nova edició de la campanya gastronòmica, que va començar el 29 de maig i s'allargarà fins al 27 de juny, s'ha reprès aquest 2021 després que l'edició del passat 2020 quedés anul·lada per culpa de la pandèmia. Gairebé un mes en què una desena d'establiments de restauració de la localitat oferiran plats i menús amb el peix blau com a protagonista. La regidora de Turisme del Consistori Guixolenc, Núria Cucharero, assegura que l'oferta de menús i plats és molt variada i també assequible, de manera que la butxaca no sigui un inconvenient a l'hora de gaudir d'un producte tan simbòlic per a la ciutat com ho és el peix blau. La idea va sorgir quan l'Ajuntament va oferir als restauradors una acció per combatre la crisi de principis dels anys 90. Ben aviat, la campanya va transcendir més enllà dels fogons i va reunir al voltant de la tradició i la innovació gastronòmica a binomis tals com artistes plàstics amb pescadors, cuiners amb cantants o flaquers amb escriptors. Tots ells, amb la complicitat dels ciutadans de Sant Feliu de Guíxols, van fer que el peix blau es convertís en un referent de la identitat de la ciutat.
Segons l'Ajuntament, la cuina del peix blau Ganxó representa una aposta per un producte senzill arrelat al territori.
Doncs sí, parlem d'un producte que forma part de la tradició empordanesa i que ha arribat a les cuines dels millors restaurants. I no va ser tasca fàcil, perquè quan tot plegat va començar encara no es reconeixien les qualitats nutritives del peix blau. Al contrari que a dia d'avui, que es considera un producte molt preuat i nutritiu. Els restaurants participants a la campanya són els següents: Barcarola Hotel, restaurant Les Dunes, Cau del Pescador, La Pansa, La Proa, Sant Pol Hotel Restaurant, El Ginjoler a l'Hort del Rector, El Tinglado, La Palmera, Marabú i Taverna del Mercat.
Sobre aquesta campanya del peix blau, doncs, ganes d'anar-hi, però també hem de parlar d'una campanya a Palamós sobre la gamba. I és que la marca de garantia Gamba de Palamós compta des de dimecres passat amb nous integrants, 5 concretament, tots ells restaurants palamosins que han fet mèrits per aconseguir aquesta distinció. Sergi.
Es tracta del Celler de la Planassa, el Nou Bareto, la Fàbrica del Gel, la Palmera i el Sang Grillat. La comissió reguladora de la marca Gamba de Palamós, formada per l'Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors del municipi, va oficialitzar l'acreditació a la Casa del Mar. Aquests restaurants s'afegeixen així al selecte grup de 184 empreses i establiments que inclouen barques d'arrossegament del port palamosí, peixaters, distribuïdors i restaurants de la vila i també d'altres municipis. El distintiu es va crear l'any 2008 amb l'objectiu d'assegurar el bon ús de la marca Gamba de Palamós i garantir-ne la seva qualitat, promoció, divulgació i prestigi. Cal destacar que simultàniament es va realitzar una jornada formativa adreçada a les empreses certificades amb l'objectiu d'assessorar el personal manipulador de la gamba per la millora de la qualitat i higiene, així com en tècniques per a fomentar la seva promoció. També està previst que la comissió reguladora endegui properament una enquesta de satisfacció entre els consumidors que permeti seguir millorant en la cura i promoció de la marca. D'entre els noms d'establiments que ja posseeixen la distinció destaquen el restaurant Celler de Can Roca de Girona, el Casamar de Llafranc, Can Jovany a Calldetenes o el restaurant Bo Puntic de Corçà. Hi ha un cas curiós, el restaurant Et Bistro de Viella, que és el primer de la província de Lleida que obté aquest certificat.
I aquesta enquesta que comentaves permetrà conèixer de primera mà l'opinió dels clients, no?
Això mateix. El qüestionari es podrà descarregar al mòbil mitjançant un codi QR que es distribuirà als 38 restaurants certificats i en el qual els clients podran fer palès el seu grau de coneixement sobre la gamba de Palamós. Entre tots els participants que responguin a aquesta enquesta, se sortejarà una sortida de pesca-turisme per a dues persones que pot ser una oportunitat única per conèixer els secrets de la pesca de la gamba de Palamós.
I abans l'escriptor Pere Marullà ens ho comentava en el comentari sobre aquesta Booktown que vol convertir-se Calonge i Sant Antoni, que ja té els primers interessats. De fet, el regidor de Cultura de Calonge i Sant Antoni, Norbert Botella, ens explicava precisament aquest divendres aquí al Supermatí que ja tenen 75 persones interessades, 75 persones que han preguntat per aquest projecte per instal·lar-se en un local buit del centre antic de Calonge i Sant Antoni per poder-hi obrir una llibreria. Paula Balcebre.
Sí, vam parlar amb el regidor de Cultura de Sant Antoni Calonge davant la iniciativa bibliòfila del municipi de convertir-se en el primer Booktown de Catalunya. El regidor ens va explicar que la iniciativa sorgeix per incentivar la cultura i la lectura i també va afegir que es compleixen els tres requisits per tal de ser Booktown: tenir un poble singular, anhels de programació cultural i establir llibreries.
Doncs nosaltres tenim un casc històric preciós amb una poètica singular i el que volem és singularitzar-lo encara més a través d'un producte tan simbòlic, tan preciós i alhora amb la capacitat d'impacte econòmic com són els llibres i les llibreries. Perquè per ser Booktown necessites, punt número 1, un poble preciós, singular, autèntic, historiat, anhels de fer programació cultural i nosaltres en tenim molt d'aquest tipus d'anhels, i punt número 3, llocs on poder establir llibreries.
Actualment el projecte està en la fase inicial de difusió i informació pels llibreters interessats en obrir negocis al poble, que ja en sumen més de 75.
Ara estem en la fase de difusió i rebem totes les demandes informatives. Aleshores, hi ha moltes persones que hi ha gent de llibreries i gent que, que estan en el món de les lletres i han tingut alguna que altra experiència. Nosaltres, davant tot aquest desall de demandes informatives, els enviem un formulari que expliquin el seu projecte. La setmana que ve nosaltres els passarem el mapa de botigues disponibles i d'ajuda negre sobre blanc que podem oferir des de l'Ajuntament de Calonge.
Pel que fa als ajuts, consisteixen en 10.000 euros per cada establiment, però Botella afegeix que estan treballant per augmentar el pressupost de bonificacions i ajuts.
Bueno, tenim una dada que són 10.000 euros d'ajuts directes, aquest ja tenim fet a les bases, però, òbviament, estem pensant en acompanyar-la amb una línia d'ajut a l'habitatge, les bonificacions fiscals ja estan aprovades, l'assessorament empresarial des del vídeo d'empreses també està destinat un capital per tal d'aquest assessorament i ajuts per la contractació de treballadors, fins a 6.000 euros.
De seguida tornem aquí al Supermatí quan falten 2 minuts per 3:15 del matí. De seguida tornem i parlarem amb la Mar Coll, una nova secció de les veus de l'Empordà, avui amb un fotògraf.
Un territori, una música, una ràdio.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres alàs, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogàn, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Saps que al juny Google posicionarà els webs segons la seva usabilitat i velocitat? Si vols que el teu web voli i es posicioni a les primeres pàgines de Google per guanyar clients, contacta amb nosaltres. 684 041 799 684 041 799 o visita el web creativa.cat. Creativa Online. Som especialistes optimitzant webs. No et quedis enrere.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna el Festival Portal Blau amb les actuacions de Manel, Oques Grasses, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis i Randy Grier, Judit Nederman, Su, Manu Dix, Alba Carmona, Daphne Crizaràs, Miqui Núñez i molts més. Festival Portal Blau, del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Ara mateix, mira, ara, 3, 2, 1, 3 quarts de 9 del matí, som al Supermatí de Ràdio Capital. Som dilluns, això vol dir que tornem a fer una nova secció de les veus de l'Empordà, una secció on anem coneixent dels diferents municipis del Baix Empordà a través dels seus veïns i veïnes. Marc Coll, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, Dani, què tal? Feia molts de dies que no fèiem la secció plegats.
Sí, sí, feia dies que no parlàvem. Mira, avui em vaig demanar fer el Supermatí aquest dilluns perquè tenia ganes de tornar-lo a fer i de tornar a parlar amb la persona amb qui parlem avui. I és que l'última secció vam descobrir la curiosa història dels monjos del monestir de Santa Maria de Solius. Ens van explicar a què es dediquen en el seu dia a dia. A quin lloc visitem avui i amb qui parlem?
Doncs mira, Dani, com jo encara estic de celebració, he volgut aprofitar que fa 10 dies vam inaugurar l'estudi de la ràdio aquí a Palafrugell per tornar a endinsar-nos en aquest municipi que ja vam visitar a l'inici de la temporada. No sé si ho recordes, que em dedicaria ja tres seccions. Doncs avui he volgut recuperar el municipi de la nostra seu, i avui ho farem entrevistant una persona que és tota una institució a Palafrugell, en Paco Dalmau. Bon dia, Paco, què tal, com estàs?
Bon dia a tothom. Bé,
Paco,
bé. Per ser dilluns, bé.
Sí, bueno, clar, de dilluns, però bueno, això arrenquem la setmana bé i amb ganes i amb energia, com sempre. Paco, molta gent coneix a Paco Dalmau, però no hem dit a què et dediques, no? Ets activista cultural al municipi, fotògraf i col·leccionista. D'aquestes tres facetes, amb quina et sents més identificat?
És molt complicat, perquè ara que ja tiro menys, que dono menys de si, com reculo amb la memòria a veure com me'n podia fer per combinar tantes coses alhora, bueno, un secret d'ells és que només dormia 4 hores, i dormint 4 hores tens més temps, però bon així no em surten els números.
Necessitaries més hores, no? El dia que s'allargués més.
I tant.
I bueno, fet, no sabries...
No, perquè ja des de petit amb la colla el que organitzava les festes de les cases, de les coses, sempre he sigut jo, i no sabria dir com vaig començar. El que sí que va ser un inici ja més important, per dir alguna cosa, va ser amb les festes de primavera, que en aquell moment, festes de primavera, volia dir tot el que es feia a Palafrugell, perquè, bueno, els materials eren nostres, l'economia també de tot el que era cultural quasi ho administràvem nosaltres. Quan algú anava a l'Ajuntament que volia organitzar alguna cosa, ens ho enviaven a nosaltres. Per tant, quasi tot el que va néixer a Palafrugell aquells anys ho vaig viure perquè hi era pel mig.
Perquè ara parlaves de les festes de primavera a Palafrugell, que realment és una de les festes més importants del municipi també a dia d'avui, que van començar, es van celebrar les primeres l'any 1963. No sé què recordes tu dels inicis, com les vas viure, perquè quan van començar encara eres molt petit com per poder, no, ser activista cultural, com comentava, o fotògraf.
Jo m'hi vaig incorporar, bueno, a veure'ls, me'n recordo d'haver-los vist sempre, des del primer any, però participar-hi en una comparsa va ser l'any 69, l'any 70 ja vam fer una carrossa, el Tutankamon, i bueno, no hem parat. Després va ser com va muntar, vaig aprofitar que feia l'Emili per muntar la primera associació aquí a Palafrugell, perquè estaven totes prohibides, i com que aquesta no era política ningú ens va dir res, que era l'agrupació de dirigentes de carrozas, que eren els camps de colla, i després amb el grup de festes no hi vaig entrar al principi perquè feia carrosses, va ser en Quim Torró que va muntar el grup, però després m'hi vaig incorporar com a coordinador, i bueno, encara que hagi per el que fos, vaig plegar en el seu moment, però no me n'he desvinculat mai.
A veure, és algo molt especial que, com bé deies, no, des dels inicis les has viscut abans com a espectador, no, quan van començar, perquè encara eres molt petit, i com comentaves, doncs, no, l'any 69, que només tenies 18 anys, no, vas decidir,
sí.
No, posar-te més endins i viure des de dins aquestes festes i iniciar-te com a carrossaire. Per qui no sàpiga exactament què es fa, en què consisteix la feina, que tampoc seria una feina en aquest cas, no, de carrossaire, i com ha evolucionat i ha canviat al llarg dels anys, des de que tu vas iniciar-te a l'any 69 fins a dia d'avui.
Bueno, el que ha variat més que tot són materials i possibilitats. Esclar, en aquells moments tot era guix i saca i pes, que a vegades ens enfonsava la carrossa com la traviem com traviem el remol del graig, s'enfonsava tot. Van evolucionant cap a la pasta de paper i ara pràcticament tot és, bueno, jo dic por expand, però bueno, tot és aquests materials que es poden treballar més fàcilment. El que passa és que se n'ha de saber, i saca ho remenava tothom, i en canvi ara fer les escultures que es fan és més complicat, se n'ha de saber, s'ha de ser un artista de veritat. De tota manera, jo aquí hi ha dues coses. Les festes de primavera, en el seu moment, quan es va iniciar el grup i ja en el seu moment, va permetre tota una sèrie de gent que mai de la vida haguessin pogut ni pintar ni soldar ni tocar res, perquè no podies pas fer-ho, en allà iniciat-te. Tots sabien fer de tot. I a més, com que era el lloc allà on tothom anava, perquè no hi havia gaire res més, allà es va iniciar pràcticament, ja dic, tota l'activitat, moltíssimes coses. Allà dintre hi havia Martí Sabrià, que va muntar la primera fira de vins, es va muntar dintre les festes de primavera. Hi havia Martí, hi havia Quim Torró, hi havia tota una sèrie de gent que quan algú volia fer alguna cosa a Palafrugell entrava al grup de festes, i allà d'allà naixia tot. O sigui, no era solament el tema carrossaire, sinó que era el tema social.
La unió com a poble, no? També, clar, és que és això, vull dir que realment la gent que no, vull dir, saber muntar una carrossa has de tenir, no?, aquesta part de manualitats manual que no tothom té, però suposo que totes les mans eren ben rebudes i tothom podia aportar o ajudar de diferents maneres, i al final és el que deies, no? Aprens, no?, posant-hi, al final aprens i pots fer de tot.
Sí, aprens fent les coses, no en teoria no sé, se n'aprèn, però no pas el suficient. I l'altre aspecte meu que m'ha permès doncs entrar per tot i conèixer moltíssima gent és la fotografia, això sí. Érem un equip que quan es va iniciar el Punt Diari teníem la corresponsalia, que se'n cuidava en Santi Massaguer aquí a Palafrugell, i teníem un problema, i és de que generàvem molta informació, però que al Punt Diari només hi sortia una foto, un peu de foto. I va haver-hi un moment que va venir un viatjant a casa oferim una història de del que havia passat durant l'any a Catalunya, i se va encendre la bombeta, vaig córrer cap a casa d'en Santi Massaguer i dic: Santi, ja tenim la solució. I bueno, ell també s'hi va posar davant i vàrem crear el Crònica d'un any, el llibre que vàrem començar l'any 83 i encara seguim.
Déu-n'hi-do. Això t'anava a preguntar, perquè una altra de les teves facetes, com bé dit, és la fotografia. Com va néixer, no?, la teva passió per la fotografia? No sé si recordes el moment d'agafar la càmera de fotos per primera vegada i posar-te, no?, doncs, a fotografiar el que tenies davant, que no sé què era en el seu moment, fins a dia d'avui, que has fet fotografies de tot el que passa per la Palafrugell.
La meva obsessió sempre ha sigut de deixar constància del que passa. Llavors, la manera, la més pràctica, és la fotografia. Llavors, jo no surto mai de casa ni per anar al súper sense la càmera. Amb en Miserac sempre me deia que si ell hagués tingut el morro que tinc jo d'anar amb la càmera per tot, bueno, hauria fet moltes més coses de les moltíssimes que ja va fer. Però que tenia una certa vergonya o no s'atrevia, com el que faig jo, d'anar tot el sant dia amb la càmera a sobre. És l'avantatge que hi ha.
Però amb la càmera a sobre vol dir que t'has hagut de trobar situacions inversemblants i has de tenir fotos de tot.
Sí, i jo també sóc molt comarcalista, no em limito a Palafrugell. Normalment, a través també inclús de les festes de primavera, amb els carnavals, per informar-nos de què feia l'altra gent. Bueno, el que és la comarca, ho tinc molt clar que és absurd anar al localisme, i tinc molta informació, bueno, obres, finques abans de que s'arreglin, quan estan restaurades, bueno, no t'ho pots pas imaginar el que li va haver-hi.
I situacions...
A més, això s'ha ajuntat. Hi ha una altra faceta. Sí. I és que jo, com vaig començar a treballar als 16 anys a Can Bastons, en Josep, el de les Habaneres, sí, fent de tapisser, que llavors encara era guarnicioner, encara arreglava bueno, poca cosa, però encara feien coses als cavalls. Llavors vaig plegar per començar, vaig començar a treballar a Correus per poder tenir les tardes lliures i dedicar-me a les postals. Jo subministrava postals a les botigues i em va permetre conèixer en Puigferran, en Campanyà, que ara s'ha posat de moda amb la caixa, amb les caixes vermelles aquelles de les fotos de la guerra. Bueno, per això et dic que hi ha moltes facetes, encara te'n diria alguna més, però...
Aquestes potser són les més importants.
Portant tot el dia la càmera a sobre, t'has hagut de trobar situacions inversemblants i el gust de poder-les fotografiar, no? allò que ara sí que si ens trobem alguna situació, doncs ràpidament traiem el mòbil i ho gravem, tu ho fas des de sempre i a més amb més qualitat, amb molta més qualitat, òbviament.
Bueno, més qualitat, ara ja no ho sé, hi ha vegades que queda més bé el telèfon que no pas la càmera.
No, home, no, això no ho dic.
Les càmeres els han complicat tant i tant que a vegades és més fàcil agafar un bon telèfon que no pas agafar la càmera. Però bueno,
em fas fotos amb el telèfon tu o sempre a càmera?
Molt poques. Inclús te diré que totes les càmeres aquestes darreres poden filmar i jo no l'he fet servir mai ni vull saber com funciona, perquè només me faltaria fer gravacions ara.
Home, és que ha de ser difícil, no?, anar amb la càmera penjada al mòbil i jo crec que tenint una bona càmera, en aquest cas, jo tiraria amb la càmera.
A mi el que me fa por és el després, perquè és que tirar fotos, abans d'ahir vaig a ser a Rupià amb el flaquer que plega, que només el coneixia ja també del banc, i vaig fer com 400 o 500 fotos, però és que després s'han de triar. Carai. I això només és millor sessió, perquè ara vull anar-hi quan em forna i tot plegat. El dia anterior l'escola Pivert ha fotografiat totes les colles de les classes de mainada, són 22. Bueno, te n'assegures, tires més fotos que del compte i després la feinada és que a les 3 del matí encara estàs aquí deixant els ulls a la pantalla.
Clar, escollint i editant, perquè això que deies, clar, amb tants anys, no?, fent fotografies i anant amb la càmera a sobre, com deies, què en fas? Perquè ara abans comentaves lo del llibre, però què en fas de totes aquestes fotografies? No sé si les tens classificades o tens intenció d'exposar-les a algun lloc o com ho guardes, perquè ja és molt material.
No, el dia que em mori que em facin, bueno, ja parar l'arxiu segurament, i després la feinada que la facin ells, vull dir, jo seleccionar no seleccionaré pas mai res. A més que jo prioritzo la informació a la part artística. Jo a la part artística, bueno, si no hi ha una identificació de lloc i aquestes coses, no m'interessa massa. M'interessa la part documental. Llavors, és una quantitat de material de boig. Les fotos, aquesta ja em surt una casa més, no la treguis, aquesta altra, i guardo tot. Ara ho tinc, això sí, també sóc un meticulós a l'hora d'arxivar i ho tinc tot molt i molt bé. Vull dir, sens dubte, el que ho replegui darrere no tindrà gaires complicacions per saber quin dia era, el que era i què deixava de ser.
Per cert, fins i tot hi ha un concurs de fotografia a Instagram amb el teu nom. Tu tens Instagram?
Sí, però no el faig servir. L'única cosa que penjo algunes vegades com a bebè, alguna foto antiga que escanejo o així, és el Facebook, però és que no tinc temps. No.
Home, amb tantes coses, si dius que dormies 4 hores és difícil.
No, i encara ara, vull dir, ara l'única cosa que hi ha és que com que estic jubilat me puc aixecar a les 8:15 o si un dia em vull quedar a les 10 m'aixeco, però normalment encara ara vaig a dormir sempre quarts de 3 o les 3 jo.
A mi m'encanta, a mi m'encanta la cosa de tenir un arxiu enorme de fotografies i a més ser un poder relatar el que passa dia a dia a Palafrugell i a tota la comarca i no viure sota l'esclavisme que suposa de les xarxes, sota això que si ara ens hi poséssim nosaltres, tu i jo, mare, a fer-ho, ens veuríem obligats a penjar-ho constantment a Instagram, a que tingués likes, no sé què. Ara això no cal, això per en Paco
és una altra feina realment.
Saps què passa? Bé, faig coses per la revista Gavarres, fa molt de temps. Sí. M'agrada anar a fer fotos d'aquesta gent gran, que a més jo no els entrevisto, perquè normalment el que fa l'escrit ja hi ha anat abans. però bueno, m'hi passo tot el dematí perquè m'ho tornen a explicar més coses que no pas han explicat en el que han entrevistat moltes vegades. I bueno, m'encanta aquestes coses així. Això és un món. A més, no solament és l'arxiu fotogràfic. En el fons, en l'arxiu municipal hi ha un fons que porta el meu nom, que hi ha el que no et pots imaginar. Jo de tota la vida que el que repartia els programes